Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
És el moment de saludar en David Jané des de l'estudi Volcànic de Volcànic Internet. Què tal, David? Com estàs? Molt bon dia.
Bon dia i bon any a tothom.
I molt bon any. Escolta, com comença el 2023 tecnològicament parlant? Serà un any sorprenent en general o no?
Ostres, si ho sabies, aquest any em faria ric, perquè jo diria que és dels últims anys l'any que es presenta amb més incertesa. Fins i tot en un sector que en els últims anys ha estat, podríem dir, prou sòlid i que ha aguantat l'embat de la pandèmia i de tot plegat, aquest 2023 jo crec que ningú sap cap a on decantarà, però bé, els informàtics estem acostumats a això, sí que cap problema.
Home, de fet, estem partint de la base que hem tancat el 2022 amb milers d'acomiadaments en plataformes, bé, Twitter a part, però en plataformes que a priori semblaven com l'autèntica meca, no, del sector.
Sí, 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 s'ha viscut uns anys, podríem dir, d'exuberància contractadora. Les empreses fitxaven a cabassos programadors, enginyers, analistes, dissenyadors, etc, etc. I aquest any 2022, entre la inflació caiguda del sector criptomonedes, etc, etc, tipus d'interès pujant, una incipient recessió que sembla que s'acosta, doncs bé, el sector se n'ha ressentit i com bé dius, en els titulars hem vist moltes notícies. Aquí també hi ha hagut, es parla de l'efecte Elon Musk també, en que ell va ser el que va iniciar la primera peça del dòmino, acomiadant més de la meitat de la plantilla de Twitter, i que al darrere moltes empreses del sector doncs s'han envalentonat i han tirat pel mateix camí.
Sí, sí, que de fet aquí ens esperem quan sentim que una empresa acomiada un centenar de treballadors, per exemple, però en canvi ja estan parlant de milers i milers de treballadors acomiadats, i vaja, sembla, aquí ens sembla que siguin dades absolutament impossibles, no?
Sí, però bé, és això, estem parlant de corporacions que tenen molt personal i que les coses van totes a l'engròs. Quan fan incorporacions, incorporen de 100 en 100, i quan fan fora, doncs fan fora de 100 en 100, sinó de 1.000 en 1.000.
Certament. Bé, David, entrem en matèria, perquè la tecnologia, ja sabem que les xarxes tenen coses dolentes, però també en tenen de bones. Hem estat explicant ara fa una estona que un caixer de Walmart de 82 anys aconseguia jubilar-se després de fer-se viral a TikTok, una història realment que posa la pell de gallina, però també n'hi ha d'altres, com que una parella descobreix amb Google Maps que va coincidir 33 cops abans de conèixer-se.
Sí, 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 coses d'aquestes friquis que fem els del sector tecnològic. Resulta que una parella que es van conèixer online en l'època de la pandèmia, i amoïnats perquè no havien tingut segurament l'inici romàntic que tenen moltes parelles, no? Coincideixen en una biblioteca o que es veuen al metro i que s'inicia, no, allò, la relació d'una manera tradicional. Ells deien, bueno, clar, nosaltres ens hem conegut online, però clar, com que eren informàtics, el que van fer és analitzar l'historial de localització que tenien els seus telèfons mòbils. Com sempre diem aquí al programa, el telèfon mòbil que portem a la butxaca, a més de servir per trucar i enviar missatges, també és una eina que ens té permanentment localitzats. Per tant, aquests dos informàtics el que van fer va ser estirar d'aquest historial de localització que tenien els seus telèfons, i van descobrir que abans d'iniciar la seva relació de manera virtual havien coincidit fins a 33 vegades, estant molt a prop en diferents indrets doncs, físics, i això, no? Doncs que segurament van coincidir fent cua en una botiga per demanar un cafè o en una biblioteca, però ells en aquell moment evidentment no sabien que acabarien tenint una relació, però que sí que físicament ja s'havien vist i havien estat en el mateix indret, al mateix lloc, al mateix moment.
Home, això no deixa de ser curiós, no, David? Si això ho convertissin en una eina, no sé, en una aplicació, per exemple, ens tindrien una mica entretinguts, no?
Sí, perquè al final són aquestes preguntes sense resposta que moltes vegades ens fem, no? De dir, jo amb aquesta persona hi he coincidit abans, ens hem vist a algun lloc, doncs si existís aquesta aplicació, perquè de moment això no, és un petit programet que es van fer ells dos per mirar on havien coincidit, però no és una aplicació pública. Si existís, podríem saber això, no? I doncs, escolta'm, tu i jo on hem coincidit? Doncs mira, tal dia, tal hora, a tal lloc. Tal dia, tal hora, tal altre. Sí, tindria la seva gràcia.
Bé, això és una mica com l'Street View, que també a vegades ha donat moltes sorpreses, això n'hem parlat, perquè malgrat s'hagi de pixelar les cares de la gent, etc, hi ha coses reconeixibles. Nosaltres a casa vam tenir un dia la sorpresa de veure que la meva iaia havia estat fotografiada. I passaves, veies al carrer i sortia ella amb la bossa de la compra, de temps enrere, evidentment, quan vivia a casa seva, i la vam trobar allà, no? Llavors és com un record que també tens, i això, clar, passa. En aquell moment un no n'és conscient i a vegades et trobes sorpreses. I donaria, com ara deia en Joel, no?, i comentàveu, per fer aplicacions o altres coses que es beneficiessin d'aquestes altres que ja existeixen i que ens generen aquesta curiositat.
Sí, 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 al final la tecnologia és una màquina de generar i de recollir i recopilar dades, i amb aquestes dades, doncs, com tota la vida, se'n pot fer un mal ús, com malauradament hem vist moltes vegades els titulars de les notícies quan passen segons quines coses que es publiquen dades privades d'usuaris, o es poden fer usos més, més bonics, podríem dir, com aquest cas d'aquesta parella que van poder, doncs, reconstruir el seu passat i veure que havien coincidit, o aquest cas que explicaves. Jo recordo un fil a Twitter, Neus, que precisament era això, era avis que malauradament ja no hi eren, però que havien quedat immortalitzats, sí, en fotos de Google Maps, no? I podies veure, doncs, això, no? L'avi anant a buscar el pa a la fleca on anava cada dia, o aquella àvia que està mirant per la finestra. Bé, doncs són coses boniques que també ens permet la tecnologia.
I tant.
Bé, parlant de coses boniques, anem a coses interessants. N'hem parlat ja una mica a les notícies curioses, David, però vaja, el CES de Las Vegas s'esperava amb moltes ganes aquest any, no?
Sí, sí, sí. Mica en mica tot es va normalitzant, i aquesta edició del CES, que és el Consumer Electronic Expo de Las Vegas, doncs s'ha pogut celebrar amb normalitat després d'uns anys que la pandèmia ho havia impedit. I el CES de Las Vegas, nosaltres aquí al programa moltes vegades fem la metàfora de la tecnologia com la moda. La moda es presenta a la col·lecció de primavera-estiu i després es presenta a la col·lecció de tardor-hivern. En el cas de la tecnologia, ara al mes de gener es presenten alguns prototips que podríem dir que són a vegades fins i tot histriònics, no? Coses que dius, ostres, això vols dir que funcionarà? I a mesura que va avançant l'any, aquests prototips, aquestes propostes tecnològiques, algunes s'arraconen i ja no en tornem a sentir parlar mai més, i altres propostes sí que van evolucionant, i a final d'any, que és l'època gran de compres de tecnologia, ja són productes reals que estan disponibles, doncs, perquè ens els cagui el tio, ens els portin els reis. En aquest cas, el CES és això, no? La presentació de propostes, podríem dir, una mica arriscades, fins i tot.
Perquè, David, algunes de les propostes que es presenten allà, entenc que ja tenen el finançament i estan a punt per vendre, diguéssim, i n'hi ha d'altres que hi van per precisament obtenir finançament i poder-les tirar endavant, o tot el que es presenta allà, diguéssim, ja és per acabar de desenvolupar i vendre?
Doncs les grans companyies ja presenten projectes o productes que pràcticament al 100% segur que els podrem veure a les botigues al llarg de l'any, però hi ha també molt d'expositor petit que va allà a flirtejar amb inversors, va a flirtejar amb grans corporacions per veure si aquell invent, si aquella proposta algú li compra, o algú li posa el finançament per convertir el que és un prototip en un producte, doncs, de distribució que estigui a l'abast del consumidor final. Per això, bueno, té aquest punt exòtic de que hi coincideixen grans marques, com pot ser, no sé, penso en Mercedes, per exemple, que ha presentat un nou model de vehicle elèctric, amb petits inventors Frans de Copenhague del segle XXI que presenten les seves propostes, com deia abans, més arriscades o més histriòniques.
De fet, d'aquestes n'hem volgut començar a veure algunes a la premsa. Normalment aquestes més histriòniques, aquest matí comentàvem a les notícies curioses, doncs, no sé, un sensor pel pipí i aquestes coses, però veig que sí que hi ha, i això és una tendència d'un temps cap aquí, i n'hem parlat en aquesta secció, David, més d'una vegada, una tendència a anar cap a tot l'àmbit mèdic, no? o de salut.
Sí és un, probablement és el sector on encara no hi ha un gran dominador, així com en altres sectors hi ha grans companyies que tenen una quota de mercat molt important i que dominen el mercat o el sector. En el tema mèdic encara no hi ha un gran dominador, i bé, la pandèmia també ens ha demostrat que és un àmbit en el qual hi ha molt espai de millora, moltes possibilitats, i bé, el sector tecnològic està fent propostes, com deies, des d'aquest sensor que analitza l'orina a temps real, aplicacions que analitzen aquells sorolls que ens fa la panxa quan tenim gana. O sigui, hi ha de tot i cada vegada en veurem més, perquè també és cert que cada vegada la població està més envellida i necessita d'aquest tipus de dispositius i d'aplicatius per poder controlar la salut.
De fet, per exemple, hi ha coses que van molt encarades a públic concret. Havíem llegit que hi havia, per exemple, una mascareta que insonoritzava, no? És com, en Pere aquest matí deia, és com posar la sordina a la trompeta. Doncs una mica el mateix, però pensada, per exemple, per gamers o que o youtubers que viuen en pisos i, clar, i a vegades a altres hores de la nit estan cridant o estan fent d'allò, i llavors és com una mena de mascareta que no deixa de ser com una mena de morrió, perquè quan tu parlis a fora no se senti el que estàs dient, no? I ho venen com una cosa que també pot servir per tenir, doncs, si has de trucar de forma més confidencial i tens gent al voltant, una opció. Una cosa que ara ens pot semblar com molt descabellada, però que, no sé, jo ja he vist tantes coses que a vegades ens sorprenen que poden acabar tenint èxit, tot i que d'entrada pensem que no?
Sí, això, la innovació té, els camins de la innovació són inescrutables, i a vegades allò que ens sembla que és una tonteria acaba triomfant, i allò que poder semblaria d'entrada que té més sentit no acaba quallant o no acaba trobant un mercat en el que poder créixer. Com deia, en el cas de Las Vegas, un dels atractius és aquest, poder veure prototips que estan en una fase molt inicial i que, per tant, són això, no? A vegades són invents del TVO que cal veure si algú hi aposta, algú hi posa diners, i al llarg de l'any o l'any vinent ho veiem ja a les botigues, ho podem comprar i ho podem provar. Hi ha històries de grans invents que han triomfat i que es van presentar en un CES de Las Vegas, i d'ahir també n'hi ha una llista interminable d'invents que han acabat amb un magatzem tancats perquè no funcionen.
Algun que t'hagi cridat l'atenció, David, o que hagis vist de forma ja professional o personal d'alguna manera més especial?
Bé, i jo crec que en les diferents línies, més que coses concretes, una l'has apuntat tu, el tema de la salut digital és una de les línies que clarament serà tendència, jo diria que ja no només aquest 2023, sinó aquesta dècada dels 20. Veurem un salt en dispositius i serveis i aplicacions enfocats a temes de salut digital molt gran. Un altre és la mobilitat, el vehicle elèctric, el vehicle connectat, el vehicle autònom, també veurem grans novetats aquest any. Un altre apartat és el metavers, que sembla que no acaba d'arrencar, segurament no va tan de pressa com voldrien empreses com Facebook, però mica en mica anem veient alguns detallets, algunes coses que sí que aniran agafant tracció. I bé, jo crec que aquestes serien els grans eixos. Un eix que a 3 anys funcionava molt bé i que aquest any poder no ha estat tan fort és tot el tema més audiovisual, televisió, càmeres, aparells d'enregistrament. Això que segurament als anys 90 o principi dels 2000 era, bé, sempre les marques presentaven la tele més gran, la tele més plana, més lleugera, la tele és amb 3D, amb pantalla corba. Segurament aquest any no hem vist tanta història d'això. Hem vist altres coses, com deia, més telemedicina, mobilitat i metavers, que no pas aparells que tinguem al menjador de casa.
De fet, David, nosaltres podríem muntar, i quan dic nosaltres em refereixo a la Neus, tu i jo, podríem muntar un negoci allò d'evidència, perquè ja preveiem que això del metavers costaria de convèncer el gran públic, no?
Sí, com deia abans, la innovació a vegades genera sorpreses perquè costa molt encertar. En aquest cas, jo crec que aquí al programa ho havíem comentat més d'una vegada i de dues, que no ho veiem clar, que no ens acaba de convèncer la proposta. Uh-huh. Però també és cert que algun tipus de mons virtuals, d'aquestes realitats, d'aquests metaversos, acabarà funcionant d'alguna manera o altra. Ho hem d'acabar veient en què es converteix, però penso, per exemple, fins i tot amb la gent gran, no? Com espai per trobar altres persones, per poder, no sé, visitar un museu de manera virtual... Bé, hi ha molts usos que segurament sí que aniran agafant tracció, però ve a poc. És allò de dir, és el món que ve, però ve a poc.
Bé, David, parlem d'una altra qüestió, més enllà del CES de Las Vegas, perquè ens preocupa una mica. De fet, ja ho havíem vist en altres ocasions, però avui és notícia perquè de fet s'han incrementat considerablement. Parlem de les consultes vinculades amb l'ús excessiu dels videojocs, que no paren de créixer. Per exemple, a l'Hospital de Bellvitge s'han multiplicat per 4 neus en l'últim any.
Sí, a més es parla d'aquestes pràctiques que són molt pròpies, i tu, David, suposo que ho deus conèixer bé, en els videojocs, els anomenats, per exemple, lotboxes, que són aquests premis, no?, que hi han i que fan que tu acabis jugant moltes més hores i per poder aconseguir aquests premis, o tipus de jocs que premien precisament la quantitat d'hores que passen, o que van a temps força real i, per tant, si et desconnectes, perds el que hi hagi en aquell moment. Tot això, clar, fomenta l'addicció i preocupa també a nivell de salut de cara, sobretot, als més joves.
Sí, jo aquí faig servir sempre un tòpic, que és que el verí està en la dosi, i amb això vull dir que el problema no són els videojocs, el problema és la quantitat d'hores que deixem als infants i als adolescents que juguin, probablement amb un control parental i amb unes limitacions de temps de joc, aquestes addiccions no es produirien. I un altre problema que hi ha és la manca de supervisió dels pares respecte a quins jocs estan jugant els seus fills. O sigui, jo a vegades m'estiro dels cabells que no tinc de veure que els pares deixin jugar als infants a jocs com Grand Theft Auto o Call of Duty, que són jocs per majors de 18 anys. Una cosa que segurament mai veurem en els cinemes, és a dir, que segurament un pare no portarà un fill a veure una pel·lícula d'adults o pornogràfica directament, ho estem veient a diari amb el món dels videojocs. És a dir, com que és un joc, doncs és per nens, i no, aquest tipus de jocs que mencionava fa un moment no són jocs per nens, i si els hi donem als infants un joc que no és adequat per ells i a més no els hi posem límits, doncs les conseqüències són aquestes que explicàveu, i més greus poden ser, perquè al final estem despertant un comportament absolutament addictiu, i tota la part bona que poden tenir els videojocs queda anul·lada i arrasada pel comportament aquest irracional i addictiu que tenen els joves.
De totes maneres, David, tu que has jugat a videojocs tota la teva vida...
Jugo.
Jugues, sí. A la teva adolescència ja hi havia casos de gent que estava absolutament enganxada a aquest tipus de modalitat d'oci?
Sempre n'hi ha hagut. La gran diferència probablement està, d'una banda, en que ara hi ha molta més gent que juga que abans, i que abans el model de negoci dels jocs era molt diferent. Tu avançaves uns diners, és a dir, anaves a la botiga, pagaves uns diners, fossin 6.000 pessetes o 7.000 pessetes, et donaven un joc i ja no gastaves més. És a dir, aquell joc ja era teu, tu jugaves i ja està. Ara això ha canviat. Ara et deixen el joc de franc, Tu et descarregues un joc i és gratuït. Però a mesura que vas jugant, et van plantejant aquest tipus de reptes o aquest tipus de modes, com comentava la Neus, el que es diuen les loot boxes, que et diuen, doncs mira, ara et donarem un sobre que dins hi haurà uns premis, i ara et donarem aquest cofre que dins hi ha unes armes, i ara et donarem... I amb aquestes recompenses van enganxant a l'usuari i el porten a pagar, i quan comença a pagar, aleshores aquest pagament ja pot ser il·limitat. Aquesta persona pot gastar 50 cèntims o 5.000 euros al mes. I clar, això és perillosíssim, perquè ja no, sí, estem barrejant addicció amb descontrol de la despesa. El qual ha evolucionat. A la meva època hi havia gent que jugava moltíssimes hores, però els jocs eren també una mica més innocents, no eren tan, podríem dir, perversos o pervertits com poden arribar a ser ara. I a més és això, la despesa estava controlada, tu pagaves els diners per tenir el joc i ja està.
Bé, hi ha tot el tema de l'online, no? És a dir, que aquest ha sigut el gran canvi. En aquell moment, com tu deies, pagaves el joc i havien de venir a casa els amics amb el joystick com a molt a jugar, no? Aquell moment.
Correcte.
Però ara hi ha totes les modalitats online que les pròpies plataformes, és a dir, les pròpies consoles fomenten, que evidentment que té tota la part positiva, però és molt més fàcil perdre el control aquí dintre del que es fa, del que es compra, etcètera, no? I aquí és un món que clar, que potser, no sé si el que falla més, i ho hem dit moltes vegades aquí, és pedagogia als pares, no?, d'alguna manera, perquè també a vegades són mons que quan un no hi ha entrat els desconeix i a vegades no sap gaire, no? Tu saps, David, per experiència, que són molts que et venim a preguntar quan aturem pel carrer alguna cosa relacionada amb els jocs quan no ho tenim clar, no?
Sí, sí, és fonamental, perquè al final l'infant no té el coneixement o el poder de decisió o la targeta de crèdit, és a dir, és el pare el que li està donant aquestes hores de joc, aquests jocs que no són adequats, o directament li està donant una targeta de crèdit perquè gasti de manera il·limitada, doncs, jugant el que sigui.
El que sí que hem de dir és que hi ha opcions, eh? És a dir, que també pels pares, mares que ens escoltin, hi ha moltes opcions de controls parentals a molts llocs i de molts tipus, i per tant a vegades és, doncs, preguntar una mica a la gent del voltant, algú que hi entengui, perquè pugui donar un cop de mà a posar una mica d'ordre, sobretot a edats primerenques, no? per marcar ja límits, perquè es pot fer, i també de fet els propis dispositius, la majoria d'ells ja porten l'opció de tenir una sèrie de controls, precisament perquè llavors això no se te'n vagi de les mans.
Sí, 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 el que passa és que moltes vegades comprem la consola o li donem una tablet al nen o la nena, i un cop li donem la caixa ens en desentenem, i el procés de configuració d'aquesta consola o d'aquesta tablet o d'aquest telèfon mòbil, doncs l'ha de fer el pare o la mare, i en aquesta configuració trobarem una secció que es diu controls parentals, en la qual et dirà quin límit de temps vols posar per dia, quin tipus de joc es pot jugar amb aquell dispositiu, si hi ha un límit d'edat, etc, etc. I tot això no està per fer bonic, és precisament per evitar aquest mal ús.
David Jané, alguna cosa més?
Bé, reprenem aquest 2023 el Matrix, tindrem la Mònica Andreu en el primer programa de l'any, i precisament parlarem de coses que hem comentat aquest matí, com pot ser la intel·ligència artificial, el metavers, els NFTs, amb aquesta responsable de negoci digital i nous mercats de l'Eurecat.
Doncs no ens ho perdrem, serà com sempre a partir de 1:45 del migdia, just després de l'informatiu aquí a l'antena de Ràdio Lot. David, una abraçada gran.
Igualment, una altra per vosaltres.
Fins ara.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.